Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, pelota, que és dimecres. Per fi és dimecres, 3 d'abril del 2024, dos despertadors pels que treballen de dilluns i divendres i cap de setmana. Avui comencem el dia en fred, però el migdia serà més càlid que no pas ahir, en temperatures, atenció, que ja es mouran entre els 19 i els 24 graus. Predominarà el sol durant tot el dia, tret del Pirineu, on a la tarda s'escaparà algun ruixat. Les temperatures encara s'enfilaran més els pròxims dies. Luis Rubiales podria estar en aquests moments camí d'Espanya, segons la periodista Ana Pastor, que hi ha aconseguit a l'aeroport de Punta Cana quan tornava d'entrevistar-lo. Aquesta nit, la Sexta, emet la conversa amb l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol. Rubiales hi nega que aprofités el seu càrrec per fer negocis particulars a l'estranger i no entén que pel simple fet de ser president de la Federació Espanyola no pugui fer inversions. Això ho deia hores després que la policia escorcollés al seu domicili a la República Dominicana. En política, Compromís anima Mònica Oltra a tornar a la primera línia política després que la justícia arxivés la investigació contra ella. Sospitaven que havia encobert els abusos del seu exmarit a una menor tutelada per la Generalitat Valenciana, però finalment tot ha quedat en un no-res després d'una denúncia de Vox. Això la va obligar a dimitir com a vicepresidenta del govern de València després d'una campanya ferotge de la dreta política i mediàtica. Avui en parlarem amb qui va agafar el relleu de Mònica Oltra, al capdavant de Compromís, en Joan Baldoví. Seran temps de tertúlia amb Xavier Melero, Anna Gómez, Ramon Rovira i Ferran Casas i amb Mònica Hernández, trepitjant l'ull de poll. Amb ells també comentarem la decisió d'Esquerra de deixar fora de les llistes 5 dels 14 consellers del govern. A banda, Laura Vilagrà, i seran Joan Ignasi Elena, Esther Capella, Tània Verge i Carles Campuzano. En canvi, no repeteixen noms com Roger Torrent o Meritxell Serret. Mentrestant, el govern de la Generalitat es reunirà pròximament amb el consolat del Marroc, després que hi expliquéssim aquí al Món RQ que la policia patriòtica va espiar el cònsol d'aquest país entre el 2014 i el 2016 per por que des del Marroc donessin suport a la independència de Catalunya. Ara bé, aquesta trobada es produirà dins l'agenda de contactes permanent del govern amb el Marroc. Més coses, per cert, que avui, segons el diari Punt.es, l'exnúmero 2 del Departament de Salut d'Andalusia va adjudicar a dit 44 milions d'euros durant la pandèmia del coronavirus a l'empresa que ara l'ha contractat. A tot això, la defensa de Daniel Sancho confia que rebrà una condemna màxima de 8 anys de presó per homicidi imprudent. En una entrevista a Telecinco, l'advocat Marcos García Montes diu que impugnaran bona part de les proves sobre les quals se sosté aquesta estranya investigació. Un dimecres que, per cert, comença oficialment la campanya de la declaració de la renda. Resoldrem els dubtes i les novetats que hi pugui haver amb el Bernat Pons, que és membre de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors de Catalunya. I a les 11 del matí avui aquí al Món RQ parlarem amb la filla de Francisco Ibáñez, la Núria Ibáñez, coincidint que demà es publica l'obra inacabada del seu pare sobre Mortadelo i Filemó, París 2024. Al seu costat també el periodista i crític de còmics de La Vanguardia i expert també en Mortadelos, en Jordi Canyissà. I després televisió. Fitxarà o no fitxarà David Broncano per Televisió Espanyola? Avui els li preguntarem al David Broc i al Víctor Amela, a cap a quarts de 12 aquí al Món RQ. I amb el Marc Segueix i el diàling, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El Món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Un cop d'ull de la matinada. Maria Garcia, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Pedrol?
Doncs sí que Luis Rubiales podria estar volant a aquesta hora a l'estat espanyol procedent de la República Dominicana. Segons la Sexta, el president inhabilitat de la Federació Espanyola hauria avançat el seu retorn, programat per aquest dissabte que ve, per asseure's com més aviat millor davant la jutgessa que l'investiga pels suposats contractes irregulars. A tot això, Rubiales trencarà avui el seu silenci dues setmanes després que la Guàrdia Civil escorcollés la seu de la Federació Espanyola i també el seu domicili a Granada. En un avançament de l'entrevista que avui emetrà la Sexta, Rubiales ha negat de totes que hagi posat en marxa negocis a l'estranger aprofitant el seu càrrec de president de la Federació Espanyola.
Es mentira que yo haya pegado una mordida con pisos aquí. Que es mentira que tenga un equipo de béisbol aquí, que han dicho que tengo un equipo de béisbol. No sé si con la intención de decir que estaba desviando dinero de alguna manera. Que es mentira que tenga también o que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde. Que es mentira que yo tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí. Las afirmaciones que han hecho los medios y el dinero que yo yo tenía en mis cuentas no tiene nada que ver. El dinero de mis cuentas es producto de mi trabajo y de mis ahorros.
D'altra banda, Rubiales ha afegit que no creu que sigui incompatible aquest càrrec de president de la Federació Espanyola en fer els seus propis negocis. I mentrestant, les diligències pel cas dels contractes irregulars traspassen fronteres. Segons El País, la Guàrdia Civil va escorcollar abans d'ahir el domicili de Rubiales a la República Dominicana i li va requisar el mòbil i la tauleta. I per acabar-ho d'adobar, uns informes de la Guàrdia Civil detallen ara noves línies de negoci que Rubiales tenia en marxa. La policia sospita que, juntament amb el seu soci, Francisco Javier Martín Alcaide, alias Nene, pretenia construir un estadi, una ciutat esportiva i un hotel a l'Aràbia Saudita, de la mà d'empresaris i autoritats locals. La policia situa aquest interès fa res aquest mes de gener, principis d'any.
S'està fent gros això, Luis Rubiales, tan gros que en aquest moment no sabem si està viatjant o no cap a Madrid. Diu Ana Pastor que se l'ha trobat a la cua de facturacions de l'aeroport de Punta Cana. Veurem si... Va. El normal és que vingui cap a casa i cap a Madrid. Això seria el més normal, tenint en compte que hi ha un ordre d'atenció. No ho oblidéssim pas. Bueno, això que parlem ara em sembla de les coses més greus que ha passat en la història de la democràcia. Però com passa al País Valencià, vaja, l'operació Catalunya, per descomptat, ja ho donen per descomptat. Però el que ha passat amb Mònica Oltra és de les coses més bèsties que ha passat en la història de la democràcia. Compromís demana ara i convida Mònica Oltra a tornar a la primera línia política al País Valencià.
Sí, això després que la justícia li hagi donat la raó i hagi arxivat definitivament la investigació contra l'exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana perquè no ha aconseguit trobar indicis que apuntin que van cobrir els abusos que va cometre el seu exmarit a una menor tutelada. La víctima estava acollida en un centre de menors que depenia directament del departament que controlava l'exvicepresidenta, que era el d'Igualtat. Finalment van condemnar a 5 anys de presó al marit d'Oltra i van obrir aquesta segona investigació a ella. El jutge volia saber si el seu entorn o també Oltra van amagar o minimitzar aquest crim. Era una hipòtesi que la dreta i l'extrema dreta van estar abonant durant setmanes quan el cas va sortir a la llum ara fa 2 anys. La pressió mediàtica que va recaure sobre Oltra la van obligar a dimitir al juny del 2022 i Compromís va perdre el seu principal actiu i el pacte del Botànic també va quedar tocat de mort a menys d'un any que de les eleccions autonòmiques que després va guanyar a PP del bracet de Vox.
Aquí a la història, avui en parlem amb en Joan Baldoví, tota aquesta història és una història molt tèrbola. Recordo una declaració de Voltra, molt contundent, diu, d'aquí uns mesos es sabrà la veritat de tot això, aquesta cacera, vull dir, va ser una declaració més plorant, molt contundent de la Mònica Oltra. Mònica Oltra tenia un marit, es va divorciar al cap de poc temps, que es va aprofitar, va tenir una relació amb una adolescent menor i de tutelada, perquè ell treballava allà. Tant de poc temps ella es va separar. Però va rebre una denúncia per part d'un grup de l'ultradreta encarcelat per una periodista que es diu Cristina Seguí, que molt vinculada a Vox.
Fundadora, una de les fundadores de Vox.
I en aquesta història que hi va haver de... que va haver-hi de patir, va haver-hi una pressió mediàtica, política, jurídica tan bèstia que es va haver obligada a dimitir perquè se li va dir que ella encobria el que estava fent el seu marit. I que ella ho tapava per la seva voluntat política de continuar en el càrrec. Evidentment, després de tota aquesta pressió, va haver de plegar. I va plegar. I va explicar que algun dia se sabria la veritat. Doncs bé, se sap i era la veritat. És més, a les 8 llegirem l'auto del jutge i és d'una duresa descomunal. O sigui, diu que no hi ha res. No és allò que diguin, no han arxivat perquè és que no han trobat res que pugui... No, és que diuen que no hi ha res. Que és mentida. No oblidem que no només estava imputada Mònica Oltra, hi havia 15 persones més imputades en aquest cas. Veurem què passa. Però com va passar amb l'Operació Catalunya, o com està passant amb l'Operació Catalunya, el que passa és que no passa res. Què més tenim, Adrià?
Doncs que el govern es reunirà amb el consulat marroquí dins la seva agenda de contactes permanent amb aquest país. Ho farà després que el món arracú revelés que la policia patriòtica va espiar el cònsul marroquí entre el 2014 i el 2016 perquè temien que Rabat donés suport a la causa independentista. L'aleshores president de la Generalitat, Artur Mas, admetia ahir aquí al món arracú que aquesta notícia sí que l'ha agafat a contrapeu.
Quan vostès em preguntaven si em sorprenia el que estava passant i el que estava sortint, la meva resposta normalment era que no. Però en aquest cas concret li he de confessar que sí. En aquest cas concret jo no tenia cap informació ni cap evidència que hi hagués hagut aquesta investigació sobre, de fet, sobre l'estat del Marroc, perquè quan espia el cònsol general, quan tu espies el cònsol general, doncs vol dir que estàs espiant l'estat.
Mas va confirmar que havia tingut contactes amb el consolat i l'ambaixada del Marroc, però per acostar la comunitat marroquina a la catalana, res més lluny que això.
Ens hem quedat molt parats quan hem sabut aquestes últimes hores les llistes d'Esquerra Republicana per les eleccions al Parlament del 12 de maig. Els republicans n'han deixat fora a la majoria dels actuals consellers del govern.
Sí, només n'han inclòs a 5 dels 14 que actualment formen part de l'executiu d'Aragonès, i entre ells no hi serà un dels polítics republicans més importants dels últims anys, com ho és Roger Torrent, el fins ara conseller d'Empresa i expresident del Parlament. No anirà a la llista dels republicans a les eleccions del 12 de maig, als llocs de sortida a Barcelona, i trobem a banda de Pere Aragonès i Laura Vilagrà els consellers més propers ara mateix al president, que són Joan Ignasi Elena i també Esther Capella. A més, hi entra Carles Campuzano com a independent i se suma Tània Verge. I també hi haurà Josep Maria Jové i Rubén Wagensberg, tots dos imputats i sota la lupa de la justícia a l'espera també de la llei d'amnistia. A banda de Torrent, tampoc hi són altres consellers destacats com Natàlia Mas, Natàlia Garriga, Anna Simó, Meritxell Serreto o David Mascort.
És molt sorprenent. Dic que jo quan vaig veure la llista vaig dir, ostres, alguns noms em van sorprendre. Però, en fi, com deien, qui encapçalarà la llista és Pere Aragonès, que ha protagonitzat una nova picabaralla amb la Moncloa pel referèndum.
Sí, ahir el president de la Generalitat va oficialitzar l'aposta per un referèndum pactat i convocat sota l'article 92 de la Constitució espanyola, el govern espanyol, però hi va tancar la porta de seguida i Aragonès al vespre hi va tornar a insistir.
Era el mateix govern espanyol que ens deia que no a l'amnistia, i avui l'amnistia és una realitat, i és el mateix govern espanyol que diu no avui el referèndum d'independència, i que nosaltres, amb la nostra perseverança, representant els grans consensos d'aquest país, farem que sigui una realitat. Ens diuen que és impossible, però el que sabem la gent d'Esquerra Republicana és que impossible no surt al nostre diccionari.
Tot i això, la Moncloa ho veu com una mesura electoralista que no va enlloc i que diuen no té prou consens ara mateix.
Més coses, quan són les 6 i 12 minuts del matí, l'ex número 2 de Salut Andalusia va adjudicar, dit, 44 milions d'euros a l'empresa que ara l'ha contractat.
Sí, ho explica avui el diari Punès. Miguel Ángel Guzmán va ser fins fa 3 mesos gerent del Servei Andalús de Salut, designat pel govern popular de Juanma Moreno Bonilla, i ara l'ha fitxat el grup Assisa com a nou director mèdic. Quan formava part de la Conselleria de Salut, va adjudicar durant 2 anys i mig contractes a 11 hospitals i clíniques privades que Assisa té a Andalusia. Eren contractes d'emergència que en teoria servien per alleugerir la sobrecàrrega dels centres públics arran de la pandèmia del coronavirus, entre d'altres enviant, per exemple, pacients dels centres públics a la privada per així sanejar les llistes d'espera. Ara bé, tots aquests recursos es van adjudicar entre el gener del 2021 i el juny de l'any passat, quan ja pràcticament no hi havia incidència de la malaltia, i tot plegat es va fer sense concurs públic ni cap tipus de fiscalització.
I l'advocat de Daniel Sancho confia que la condemna del seu client no superarà els 8 anys de presó per homicidi imprudent.
Sí, dimarts que ve arrencarà el tribunal de Samui, a Tailàndia, el judici contra el fill de l'actor Rodolfo Sancho, acusat de matar i esquarterar el metge colombià Edwin Arrieta. Estarà representat Daniel Sancho, vaja, per un equip d'advocats encapçalat per un dels lletrats més populars de Madrid, que és Marcos García Montes, que d'entrada adverteix que impugnarà bona part de les proves que s'han recollit durant la investigació i que tot el que s'ha dit aquests últims mesos és de dubtosa legalitat. Ho ha explicat al programa Vamos a Ver de Telecinco.
Que la prueba ilícita no es válida, que las pruebas tienen que practicarse legalmente, que en este caso una reconstrucción de hechos sin abogado, sin juez y fiscal, a la papelera, que la declaración del acusado tiene que ser en el idioma que entienda, no que él hablara inglés en plan de turista, no, que entienda jurídicamente, y que el abogado le informe de sus derechos y que el intérprete haga una buena traducción.
D'altra banda, l'objectiu és convèncer també el tribunal que Edwin Arrieta va morir després d'una baralla i va ser una mort accidental i no un assassinat premeditat. A més, la fiscalia tailandesa, recordem-ho, acusa Sancho d'assassinat premeditat, precisament, i això a Tailàndia es castiga amb la pena de mort.
I a tot això, l'atac amb una destral a un restaurant del Centre Comercial Màgic de Badalona la setmana passada va ser un intent d'atemptat jihadista, sí. O podria ser-ho.
Sí, és el que apunta ara la investigació dels Mossos, i per això el jutjat de Badalona, que s'havia fet càrrec del cas, l'ha enviat a l'Audiència Nacional, el tribunal que s'encarrega de la lluita antiterrorista. Segons ha pogut saber RAC1, la hipòtesi terrorista va prendre força quan els Mossos van escorcollar la casa i el telèfon de l'atacant i van trobar material sospitós. De fet, el diari Ara apunta que l'home va dir que havia vist unes imatges de la guerra de Gaza i que s'havia volgut venjar dels Estats Units atacant un McDonald's. L'agressor va atacar amb una destral l'establiment de menjar ràpid i en va trencar els vidres, però no va ferir cap persona.
I diverses ONGs aturen temporalment l'arribada d'ajuda humanitària a Gaza després de l'atac al comboi de l'organització cooperativa de José Andrés.
Sí, un atemptat que va provocar la mort de 7 cooperants de World Central Kitchen. Israel ja ha reconegut amb l'atac i defensa que va ser involuntari. Des de Tel Aviv, Benjamin Netanyahu diu que són coses que passen a les guerres i assegura que treballaran perquè no repeteixi.
Desafortunadament, hi ha hagut un incident greu en què les nostres forces han atacat de forma involuntària persones innocents a la franja de Gaza. Això passa a la guerra. Ho estem investigant. Estem en contacte amb els governs i farem tot el possible per garantir que això no torni a passar.
El govern espanyol, però també la Casa Blanca, han condemnat l'atac. El president Joe Biden, de fet, ha donat les seves condolències a José Andrés i el secretari d'Estat nord-americà, Anthony Blinken, ha avisat a Israel que incidents com aquests no es poden repetir.
És la guerra, diu el Netanyahu. Serà possible. No sap prendre a dir perdó. I platges catalanes rebran sorra per salvar l'estiu després del temporal de l'última setmana.
Sí, el govern espanyol estudia declarar l'emergència a la costa catalana per accelerar la recuperació de les platges. Això permetria agilitzar tràmits i desbloquejar inversions. De moment ha fet els informes preliminars i ara treballa per concretar les necessitats de cada poble i ciutat. De fet, els municipis de costa ja han començat les tasques per recuperar les platges de cara a la temporada d'estiu. Molts ajuntaments van aprofitar que ahir era el primer dia feiner després del temporal de mar per començar a fer balanç de les destrosses. El municipi més afectat és Calonge i Sant Antoni, el Baix Empordà, que calcula que la factura els pujarà fins als 450.000 euros.
Però aquest temporal també ha tingut una cara positiva, que és l'estat dels embassaments.
Sí, la Vanguardia concreta avui que aquestes precipitacions han generat als embassaments reserves equivalents al que es consumeix a les conques internes en 2 mesos. L'última actualització provisional situa els pantans de l'àrea de Barcelona i Girona per sobre el 17,5%. A més, aquestes pluges han allunyat també l'escenari d'haver de portar aigua en vaixells a Barcelona. Segons explica el Digital Nació, les últimes setmanes els embassaments han guanyat 20 hectòmetres cúbics de reserves i això fa que amb les dades actuals es pugui descartar una entrada en la fase 2 d'emergència per sequera com a mínim fins d'aquí a mig any.
I, Mònica, es veu pluja a l'horitzó?
No, no, eh? No, sort hem tingut d'aquestes pluges i que d'aquest mes de març, que ha sigut especialment plujós, sobretot en punts del centre i del nord de Catalunya, perquè els propers dies es mantindrà la calma. De fet, el que hem de destacar és una pujada clara de les temperatures. Avui pujaran entre 2 i 5 graus respecte a les d'ahir, per tant, aquest migdia l'ambient serà més càlid, amb màximes de 19 a 23 graus, i els propers dies encara s'enfilaran més i tocaran sostre de cara al cap de setmana, quan podríem tenir algun valor al voltant dels 30 graus, per tant ambient càlid dels propers dies, tant de dia com també de nit, nits que cada cop seran més suaus. I tot plegat amb sol, avui amb pinzellades de núvols prims i després a la tarda amb algun ruixat aïllat en punts del Pirineu, només avui, perquè els propers dies no s'espera ni això, seran dies de sol i bandes de núvols i algunes boires que es podrien formar en punts de la costa, perquè comença a pujar molt la temperatura, el mar encara el tenim fred i aquest contrast tèrmic farà que es formin boires arran de mar. I ara mateix tenim temperatures al voltant dels 10 graus a Tarragona, hi ha 6 graus a Lleida, entre els 11 i els 13 a Barcelona, 12 a Girona, 13 a Roses i 3 graus a Puigcerdà.
Ara parlaves de que pujaven les temperatures i...
Sí, molt,
i
molt.
Fet, i de fet ja comencem a notar, perquè avui ara dèiem que si arribarà 23-24 graus...
Exacte, i cap als 30 al cap de setmana. Sí, és que la pujada és molt evident i
ara
a més a més...
Ara estic veient els mapes sí, que té la Mònica.
És una gràfica que es veu a la línia vermella.
La línia vermella és la que tocaria, no?
Sí, i llavors podem veure que al cap de setmana estarem uns 10 graus per sobre d'aquesta línia mitjana. Però fixeu-vos que després torna a baixar
torna
ràpidament
a baixar.
Aquesta
però
temperatura.
Pumba,
sí, a més és un moment en què podrien arribar alguns ruixats. Això seria a principis mitjans de la setmana que ve. Ens esperem, però sí, de moment aquesta setmana sol i caloreta.
I caloreta. I el cap de setmana calor, gairebé d'estiu.
Sí.
I baixada en picat de les temperatures a partir del començament de la setmana que ve.
Exactament.
Són les 6 i 18 minuts. Per cert, que avui en parlarem amb el David Broch i el Víctor Amela. Si Televisió Espanyola fixarà o no, finalment avui se sabrà, a les pròximes hores, David Broncano.
Sí, avui hi ha una reunió del nou Consell d'Administració i s'espera que l'ENS abordi aquesta qüestió. A més, El Mundo publica alguns detalls del contracte que Ràdio Televisió Espanyola posarà sobre la taula de Broncano i també la productora Alterrat amb l'objectiu d'intentar fer la competència a l'Hormiguero. El diari apunta que seria un contracte de 2 anys, un menys del que s'havia dit inicialment. Pagarien 14 milions d'euros per temporada, o dit d'una altra manera, uns 90.000 euros més IVA per cada programa. El Mundo també concreta que la primera temporada de La Resistència a Televisió Espanyola s'emetria a 9:45 de la nit i que no s'estableix cap mínim d'audiència per cancel·lar-lo el primer any i mig. Només especifica que després Ràdio Televisió Espanyola podria trencar unilateralment el contracte si no s'assoleix el 7.5% de l'audiència durant 4 mesos consecutius.
Bueno, és una... Si has de competir, has de competir.
Una aposta forta.
És una aposta molt forta, evidentment, clar que és una aposta molt forta. És una aposta molt forta perquè si has de competir, has de competir. Una altra cosa és... clar, si no, perquè si vas a les empreses públiques l'únic que fas és amuntonegar gent i no dons gires argumentals importants, Televisió Espanyola vol competir i decideix fer-ho amb Broncano, doncs em sembla,
sí que, cert
que... que no va bé, doncs fora, que va bé, doncs escolta'm, endavant i endavant les atxes. Avui comença la declaració de la renda, que s'allargarà fins l'1 de juliol.
Sí, estan obligats a fer la declaració.
Quina mandra tot.
Els treballadors que cobren més de 22.000 euros bruts l'any d'un pagador o més de 15.000 de més d'un pagador també han de fer la declaració de la renda, els que cobren l'ingrés mínim vital, i per primer cop estan obligats a fer-la tots els treballadors autònoms, independentment del que hagin guanyat el 2023. Entre les novetats d'aquest any, puja la tributació per les rendes altes, que passa del 26 al 27% pels qui tributen entre 200.000 i 300.000 euros, i fins al 28% per les rendes superiors als 300.000. A banda, la deducció per maternitat de 1.200 euros per cada fill menor de 3 anys s'amplia també a les mares que no tenen feina.
I Bizum? Què passarà amb Bizum, per exemple?
Doncs...
Això serà una pregunta que farem avui amb Bernat Pons, membre de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, perquè cada vegada hi ha més llocs on et diuen que pagar amb Bizum... Bueno, és que clar, haurem de fer factura. Però és clar, ja ho sé, Bizum. Què passa amb els bisums, ara, esclar? Hi ha petits moviments econòmics, per exemple. Això ho preguntarem avui aquí al Món RAC1, al Bernat Pons. I avui, alguna cosa més perquè fa els esports? Juga amb el City, no?
Avui juga el City. Juga
el PSG?
De fet, els dos. Ah. Els dos, el PSG i el Manchester City, rivals del Barça i del Real Madrid als quarts de final de la Champions. Quan passin 10 minuts a les 9 del vespre, el PSG s'enfronta al Rennes en les semifinals de la Copa de França. Partit únic, hi ha 1:15 al City de Pep Guardiola. Juga contra l'Aston Villa a la Lliga en un gran partit entre el tercer classificat, el City, i el quart, l'Aston Villa d'aquesta Premier League.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
El diàleg. Hola, bon dia.
Hola, bon dia. M'està costant molt aquesta setmana, no us passa, eh?
No.
Sí.
No?
No, quina sort.
Dic, avui t'ho juro que portava pensant des d'ahir que avui era dimarts i que avui tenia l'agenda de dimarts.
Uf.
No, de debò, sí. No ho sé, què vols que et digui?
No, sí,
si a mi em costen totes les setmanes. Si tu em preguntes la setmana que ve què et costa, et diré el divendres que sí. Però aquesta... Queden 2 despertadors, mira-t'ho així.
Jo mentalment és com si estigués a dilluns encara.
Doncs mira, pensa que demà passa...
T'he
sortit un humor.
Sí, perdó, sí. Surten coses molt estranyes, últimament. Dilluns?
Sí. És com que veig un túnel llarg, que no s'acaba aquesta setmana.
No,
millor, content de saber que vosaltres ho porteu millor.
No, és que ho portem millor, i és que què vols fer-hi? Esclar, és que... Mira, pitjor ho té la Laia Ferrer, que ara estic veient en el 324, que fa temps que està aquí i que no acaba d'acostumar-s'hi. No m'estranya, és que això és molt dur, No només per aquests, per nosaltres, per tota la gent que es lleva aquesta hora, imagina't. Però fi, ara que comences aquella hora, que la gent ja no et diu bon dia. Quan arribes aquí a un quart de sis, la gent pel carrer ja diu hola, bon dia, com si fos un poble. Saps? A partir d'ara ja la gent ja no saluda. Perquè s'acaba la secta de les 6 i comença la gent, diguem-ho, més convencional. els més normals. No normals, no, convencionals. Els que més es repeteixen.
Els del muntó.
Exacte.
Som-hi?
Perdona.
No. Que no t'interessa.
No sé qui em recordes ja. Què?
Sí. Tira! Va, comencem. Oi. El dimecres amb un diàleg polèmic. Jo diria que és bastant polèmic. Un error de locució porta a un periodista de la COPE a fer el seu particular homenatge a l'any nou xinès.
Ai.
En el último victoria de Osasuna fue en mayo de 2012, 1-0 en el Sadal.
¿En el Sadal?
Sí, en el Sadal. Sí, sí.
¿Sadal? Para los chinos.
Era la Liga China. Era la Liga China.
Era yo el nuevo chino, el Sadal.
Ojo, 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 ahora, ojo.
Viene la pelota para el equipo Churiuldin. Viene Pacheco, conduce con la zurda. Ya verás, Lemilo. Toca la pelota, Tlaolé.
Es una barroña, Tudal.
Juega, la pone por dentro para Umar el Sadal. Se marchaba a banda.
El Ela.
Sergio,
no para, no para, no para, no para, no.
Va a intentar Malsalse de su pal. La pelota viene atrás para que juegue nuevamente los lojillos. Recupera el Churiuldin.
Es motiu de ses.
Efectivament. Ai, 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 ai. Per cert, que avui a les 10 es posen les entrades a la venda del concert que, sorprenentment, van anunciar ahir per sorpresa el dia 10, és a dir, dimecres de la setmana que ve, els Killers, a la sala Rasmatàs de Barcelona. A les 10 del matí es posen a la venda avui aquestes entrades pels dels Killers a Rasmatàs. Esclar, oh, clar. Oh, esclar. Oh, esclar, si parlem dels Killers hem de parlar d'aquesta cançó, evidentment. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought but I was kind. When I see an open door, close your eyes, clear your heart. Cut the cord, are we human? Or are we dancer? My sign is vital, my hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer.
És estalviar for you, estalvia triant-ne 2x1 en més de 2.500 productes, com en totes les marques líders de conserves de peix. Si en compres dues, acumules l'import de la segona unitat al pròxim xec estalvi. Fins al 10 d'abril als hipermercats Market, Web i App. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Nous aires i nova promoció de primavera a Montse Interiors. La primavera ja és aquí i ara és el millor moment per renovar el teu llit amb un 20% de descompte extra a fundes nòrdiques i llençols de fabricació pròpia amb Montse Interiors. Promoció vàlida de l'1 al 21 d'abril a les nostres 27 botigues i a montseinteriors.com. Consulta condicions. Montse Interiors. La primavera a casa teva.
Si li pregunto al ChatGPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora, disposició a arriscar-se, flexibilitat, visió de negoci, empatia.
I si li pregunto al ChatGPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC més 1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Saps que per fer una rajola de xocolata calen 1.700 litres d'aigua? I que només el 2,5% de l'aigua del planeta és dolça? I que en una dutxa normal cauen 18 litres per minut? Vine a Aigua, una exposició sense filtre, i descobriràs 1.000 formes d'estalviar aigua.
Cada gota compta, cada gest compta. Museu de Ciències Naturals de Barcelona, part del Fòrum.
RAC1 presenta El món a RAC1 amb Jordi Basté el divendres 5 d'abril en directe des de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter, allà on es fa possible que l'aigua arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona.
En plena emergència per sequera descobrirem què hi ha al darrere d'un gest tan simple com el d'obrir l'aixeta de casa.
El divendres 5 d'abril, El món a RAC1 amb Jordi Basté des de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter. RAC1, tots som 1. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
En punt 2:15 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Albert Pedrol, Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
Luis Rubiales podria estar tornant ara mateix a l'estat espanyol, procedent de la República Dominicana.
Segons la periodista Ana Pastor, el president inhabilitat de la Federació Espanyola de Futbol hauria avançat el seu retorn a Madrid per asseure's davant la jutgessa que l'investiga per suposats contractes irregulars. Rubiales té un ordre de detenció i, com a part de les diligències, dilluns la Guàrdia Civil va escorcollar el seu domicili a la República Dominicana i es va endur el mòbil i la tauleta de l'expresident.
La justícia dona la raó a Mònica Oltra i arxiva la causa que li va fer abandonar la política.
El jutge no ha trobat indicis que l'exlíder de Compromís i exvicepresidenta valenciana encobrís els abusos del seu exmarit a una menor, una hipòtesi que el PP i Vox van utilitzar per forçar-la a dimitir poc abans de les eleccions autonòmiques.
Esquerra deixa fora de les seves llistes pel 12 de maig la majoria dels seus consellers.
Només n'ha inclòs 5, Laura Vilagrà, Esther Capella, Joan Ignasi Elena, Carles Campuzano i Tània Bergen, queda fora, per tant, per exemple, Roger Torrent, que fins ara era home fort del partit, conseller d'empresa i expresident del Parlament.
L'ex número 2 de salut del govern popular d'Andalusia va adjudicar, ha dit, 44 milions d'euros a una empresa privada que després l'ha acabat fitxant.
Ho ha destapat el Diario Punés. Miguel Ángel Guzmán és ara el nou director mèdic del grup Assisa, però fins fa 3 mesos gestionava el Servei Andalús de Salut i en 12 anys i mig va adjudicar contractes a 11 hospitals i clíniques de l'empresa, justificant-se per la pressió del coronavirus.
Pere Aragonès insisteix en el referèndum d'independència, tot i el no de la Moncloa.
El president proposa un referèndum pactat sota l'article 92 de la Constitució espanyola amb un informe jurídic que ho avala. El govern espanyol, però, i tanca la porta i ho qualifica d'electoralista.
L'advocat de Daniel Sancho confia que la condemna del seu client sigui de com a màxim 8 anys de presó.
Espera que el condemnin per homicidi imprudent perquè assegura que va ser una mort accidental i no un assassinat premeditat. El judici començarà dimarts que ve a Tailàndia i Sancho s'enfronta a la pena de mort.
L'atac amb una destral a un restaurant del Centre Comercial Màgic de Badalona va ser un intent d'atemptat jihadista, segons els Mossos.
Si és el que apunta la investigació del cos, i ara se'n farà càrrec l'Audiència Nacional. L'atac va passar fa una setmana i no hi va haver ferits, però segons ha pogut saber recu, els agents van trobar material sospitós a casa de l'atacant i també el seu telèfon.
Diverses ONGs aturen temporalment l'arribada d'ajuda humanitària a Gaza.
Ho fan després que un atac d'Israel provoqués la mort de 7 voluntaris de World Central Kitchen, l'organització del xef José Andrés. Això mentre Benjamin Netanyahu admet els fets, però diu que són coses que passen a les guerres.
I les reserves dels embassaments han augmentat l'equivalent a l'aigua que es consumeix durant 2 mesos.
Això segons La Vanguardia, gràcies a les pluges dels últims dies, que també refreden la possibilitat d'haver d'enviar vaixells amb aigua a Barcelona. Ara bé, el temporal també ha destrossat algunes platges catalanes i el govern espanyol podria declarar-hi l'emergència per reomplir-les de sorra.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Avui pugen clarament ja les temperatures a partir d'aquest migdia.
Exactament, aquest migdia notarem que les temperatures pujaran entre 2 i 5 graus respecte a les d'ahir, màximes que es mouran entre els 19 i els 23 i encara pujaran més de cara als propers dies i tocaran sostre el cap de setmana quan podríem tenir algun valor al voltant dels 30. Tot plegat amb el cel serè avui a tot el país, tret de punts del Pirineu on a partir del migdia hi creixeran nuvolades que deixaran algun ruixat aïllat i els propers dies es mantindran el sol, els núvols prims i no es descarten algunes boires a la costa.
I què marquen aquesta hora del matí els termòmetres?
Entre els 11 i els 13 graus a la ciutat de Barcelona, 10 a Tarragona, 6 graus a Lleida, 12 a Girona i també a Badalona, 7 a Solsona i 6 a Sant Sadurní d'Anoia.
Pel que fa a les carreteres i al transport públic, a aquesta hora no hi ha cap incidència destacable. Són les 6:33, fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, dia 3 d'abril.
us vull besar.
I estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-us marxar. La passió d'Esparreguera, cada cap de setmana, des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net, perquè els bons petons desencadenen passions.
Damaris a la Bert arriba a Ànec Blau. El proper dia 6 d'abril la Damaris interpretarà les cançons del seu repertori dels concerts en família. No deixis passar aquesta oportunitat. El concert és gratuït. Recorda, dissabte 6 d'abril a les 5 de la tarda al centre comercial Ànec Blau, a Castelldefels. Per a més informació visita anecblau.com. Ànec Blau, som família.
Arriba per primera vegada al nostre país Pinocchio. Una exposició immersiva i emotiva sobre un dels personatges més entranyables de tots els temps, Pinocho.
Fins al 20 de maig, viu una experiència única al poble espanyol amb projeccions multimèdia i una espectacular sala immersiva.
L'entrada a Pinocchio inclou la visita a tot el poble espanyol. Més info a poble-espanyol.com.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1.
6:35, Luis Rubiales canvia de plans i podria estar tornant a l'estat espanyol per asseure's davant la justícia. Segons la periodista Ana Pastor, el president inhabilitat de la Federació Espanyola ha agafat un vol de matinada des de l'aeroport de Punta Cana amb destinació cap a Barajas. Per tant, tornaria abans del previst a l'estat, Pedrol.
Sí, Rubiales va dir a la jutgessa que l'investiga per presumptes contractes irregulars que tornaria aquest proper dissabte, però sembla que aquest matí ja aterrarà Barajas per posar-se a disposició de la justícia. Justament el dia, avui, Rubiales, que trencarà el seu silenci dues setmanes després que la Guàrdia Civil escorcollés la seu de la Federació Espanyola i el seu domicili a Granada. En un avançament de la conversa enregistrada que avui emetrà la Sexta, Rubiales ha negat de totes que hagi posat en marxa negocis a l'estranger aprofitant el seu càrrec de president de la Federació Espanyola.
Es mentira que yo haya pegado una mordida con pisos aquí. Que es mentira que tenga un equipo de béisbol aquí, que han dicho que tengo un equipo de béisbol. No sé si con la intención de decir que estaba desviando dinero de alguna manera. Que es mentira que tenga también o que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde. Que es mentira que yo tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí. La afirmaciones que han hecho los medios y el dinero que yo tenía en mis cuentas no tiene nada que ver. El dinero de mis cuentas es producto de mi trabajo y de mis ahorros.
Però, d'altra banda, Rubiales no entén que pel simple fet de ser president de la federació no pugui fer inversions i assegura que davant aquesta oportunitat tothom ho faria.
Pero lo que le quiero decir es, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿El presidente de la Real Federación Española de Fútbol tiene que vivir en una burbuja fuera de la sociedad? Es que si mañana un periodista va a un país y conoce a un amigo que tiene hoteles y le dice, oye, aquí se puede invertir, es que yo creo que es lo más normal del mundo.
I mentrestant, les diligències pel cas dels contractes irregulars traspassen fronteres.
Sí, de fet, segons El País, la Guàrdia Civil va escorcollar abans d'ahir el domicili de Rubiales a la República Dominicana i li va requisar tant el mòbil com la tauleta. I per acabar-ho de dubar, ara uns informes de la Guàrdia Civil detallen noves línies de negoci que Rubiales tenia en marxa. La policia sospita que, juntament amb el seu soci, Francisco Javier Martínez, alcaide alias Nene, Rubiales pretenia construir un estadi, una ciutat esportiva i un hotel a l'Aràbia Saudita, de la mà d'empresaris i autoritats locals. La policia situa aquest interès al passat mes de gener. Per cert, en aquesta entrevista a la Sexta, Rubiales torna a carregar amb duresa contra Jenny Hermoso pel cas del petó no consentit a la final del Mundial. Segons Rubiales, Hermoso manipula quan assegura que l'expresident la va coaccionar perquè traies ferro al petó que li va fer a Sydney.
6:38 minuts, la justícia dona la raó a Mònica Oltra i deixa no res la causa que la dreta va alimentar per apartar-la de la política. Un jutjat d'instrucció de València ha arxivat definitivament la investigació contra l'exlíder de Compromís i exvicepresidenta també de la Generalitat Valenciana perquè no ha aconseguit trobar indicis que apuntin que van cobrir els abusos que va cometre el seu exmarit a una menor tutelada. És una hipòtesi que la dreta i l'extrema dreta van estar abonant durant setmanes quan el cas va sortir a la llum ara fa 2 anys. La pressió mediàtica que va recaure en l'entorn d'Oltra va provocar una tempesta política al País Valencià. El juny del 2022, l'aleshores número 2 del govern valencià es va veure obligada a dimitir. Compromís va perdre el seu principal actiu i el pacte del Botànic amb Socialistes i Unides Podem va quedar també tocat de mort a menys d'un any d'unes eleccions autonòmiques que va guanyar el PP del bracet amb Vox. Quan Oltra va anunciar que plegava, ho va fer en un discurs en què va defensar la seva innocència, clarament afligida, i on va assegurar que era víctima d'una guerra bruta.
Me'n vaig en la cara ben alta. També he de confessar-los que amb les dents apretades. Amb les dents molt apretades. Per moltes coses. Perquè esta història passarà a la història de la infàmia política, jurídica i mediàtica d'aquest país.
Això va passar el 21 de juliol d'ara fa 2 anys, un any després que comencessin a investigar-la, Joel Penya.
Les diligències judicials van obrir-se el 2021 després que l'Audiència de València condemnés el marit d'Oltra. El jutge va considerar-lo culpable d'abusos comesos a finals del 2016 i durant el 2017 a una menor que estava acollida en un centre que penjava directament del Departament d'Igualtat. Aleshores, Mònica Oltra era qui el liderava. Arran d'aquesta sentència es va obrir una segona investigació per esbrinar si Oltra havia encobert el crim. En concret, el jutge volia saber si l'exlíder de Compromís i 15 persones més del seu gabinet havien amagat o minimitzat els abusos de Luis Icardi, l'aleshores marit de l'exvicepresidenta. Finalment, el jutge no ha trobat indicis i ha arxivat el cas. Per la seva banda, Icardi està complint els 5 anys de condemna a la presó. A més, el Tribunal Suprem va ratificar la sentència contra Icardi el 2023 i ja no es pot recórrer.
I encara en matèria judicial, el govern es reunirà pròximament amb el consolat marroquí dins la seva agenda de contactes permanent amb aquest país. Ho farà després que el món a RAC1 revelés que la policia patriòtica va espiar el cònsol marroquí entre el 2014 i el 2016 perquè temien que Rabat donés suport a la causa independentista, Agustí.
Sí, l'aleshores president del govern català, Artur Mas, admetia ahir aquí al món a RAC1 que aquesta notícia sí que l'havia agafat a contrapeu.
Com vostès em preguntaven si em sorprenia el que estava passant i el que estava sortint, la meva resposta normalment que no. Però en aquest cas concret li he de confessar que sí. En aquest cas concret jo no tenia cap informació ni cap evidència que hi hagués hagut aquesta investigació sobre, de fet, sobre l'estat del Marroc, perquè quan espia el cònsol general, quan tu espies el cònsol general, doncs vol dir que estàs espiant l'estat.
Mas ho considera greu i denuncia que els que més presumeixen de respectar el marc legal són els primers que se'l van saltar amb aquests espionatges no autoritzats.
3 minuts i arribarem a 6:45 del matí. Sorpresa a les llistes d'Esquerra Republicana pel proper 12 de maig, perquè els republicans, bàsicament, han deixat fora de la convocatòria electoral a la majoria dels actuals consellers de govern. De fet, només n'han inclòs 5 dels 14 que actualment formem part del govern de Pere Aragonès. El partit ha volgut premiar els més afins i amb un perfil més polític, com és el cas d'Esther Capella o Joan Ignasi Elena, però, en canvi, ha deixat fora, per exemple, un dels polítics més importants de la història recent dels republicans, que és Roger Torrent. El fins ara conseller d'Empresa i expresident del Parlament no anirà a la llista dels republicans del 12 de maig, com tampoc ho faran, entre d'altres, Anna Simó, Meritxell Serret o Gemma Ubasart, que és independent. Casa banda és el de Joaquim Nadal, que anirà a les llistes, però ho farà per tancar la candidatura dels republicans a Girona. Tot plegat ho va aprovar Esquerra ahir la nit, renovant bona part dels seus diputats a les llistes, Adrià Santa Susanna.
Els llocs de sortida a Barcelona hi trobem a banda d'Aragonès i Vilagrà els consellers més fidels al president. Continuen Joan Ignasi Elena, Esther Capella, entre Carles Campuzano com a independent i se suma Tània Verge. Ocupen els llocs 5, 6, 7 i 8. També llocs de sortida hi trobem Josep Maria Jové, de 3, i Rubén Wagensberg, de 9, els dos imputats i pendents de l'aprovació de la llei d'amnistia. I també es premia a Najat Driouech i la feina que ha fet al Parlament serà la número 4. A Girona, Lleida i Tarragona es renoven tots els números números 2. A Girona, Jordi Vinyes acompanya Laia Canyigral. A Lleida, Pepe Vidal farà tàndem amb Marta Beralta. I a Tarragona, Albert Salvador serà el número 2 de Raquel Sanz. Amb tot plegat, la gran absència és Roger Torrent, que havia sonat anteriorment fins i tot com a candidat a la presidència de la Generalitat. Fins ara, el conseller d'Empresa i expresident del Parlament. Tampoc hi són altres consellers com Natàlia Mas, Natàlia Garriga o David Mascort, que si Esquerra no governa, quedaran fora de càrrec públic.
I mentre es van aclarint aquestes llistes, els partits entren ja de ple en precampanya. Per Aragonès insisteix en el referèndum d'independència, tot i que la Moncloa s'hi tanca en banda. I el president de la Generalitat va oficialitzar l'aposta per un referèndum pactat i convocat sota l'article 92 de la Constitució espanyola. El govern, però, de Madrid, el govern espanyol, li va tancar la porta i Aragonès al vespre hi va tornar a insistir.
Era el mateix govern espanyol que ens deia que no a l'amnistia. I avui l'amnistia és una realitat. I és el mateix govern espanyol que diu no avui al referèndum d'independència i que nosaltres, amb la nostra perseverança, representant els grans consensos d'aquest país, farem que sigui una realitat. Ens diuen que és impossible, però el que sabem la gent d'Esquerra Republicana és que impossible no surt al nostre diccionari.
Per Aragonès assegura que és del tot constitucional fer una votació sobre el futur polític de Catalunya i ho diu amb un informe jurídic que ho avala.
El president i els juristes creuen que n'hi ha prou amb l'article 92 de la Constitució espanyola per convocar una votació sobre l'autodeterminació. La pregunta seria textualment: voleu que Catalunya sigui un estat independent? Doncs bé, com dèiem, el govern espanyol ja hi ha tancat la porta, diu que la proposta de Per Aragonès és una mesura electoralista que no va enlloc i afegeix que ara no hi ha consens per un referèndum sobre la independència.
Ara són 3:15 del matí i encara en política surt a la llum un altre presumpte cas de corrupteles que esquitxa l'entorn del Partit Popular. Segons el diari Oponés, l'exnúmero 2 de Salut del govern de Juanma Moreno Bonilla, Andalusia, va adjudicar, ha dit, 44 milions d'euros a l'empresa privada que després l'ha acabat fitxant. És Miguel Ángel Guzmán, que serà el nou director mèdic del grup Acisa i que fins fa 3 mesos treballava com a gerent del Servei Andalús de Salut. En 2 anys i mig va adjudicar contractes a 11 hospitals i clínics privades que Acisa té arreu d'Andalusia. Eren contractes d'emergència que en teoria servien per alleugerir la sobrecàrrega dels centres públics arran de la pandèmia del coronavirus, entre d'altres, enviant pacients dels centres públics a la privada per així sanejar les llistes d'espera, Agustí.
Sí, ara bé, es van adjudicar entre el gener del 2021 i el juny de l'any passat, quan ja pràcticament no hi havia incidència de la malaltia, i tot plegat es va fer sense concurs públic ni cap tipus de fiscalització. De fet, durant aquest període, la Conselleria de Salut del govern de Moreno Bonilla va adjudicar, ha dit, 242 milions d'euros a les clíniques privades per derivar pacients, operacions o proves acollint-se al procediment que havia obert el govern espanyol. Doncs bé, d'aquesta quantitat de diners, l'asseguradora de Guzmán en va acaparar el 18% i, de fet, va ser la primera o la segona entitat que més fons va rebre. Fa només 2 dies es va fer públic que l'ex número 2 de Salut faria el salt a la privada. De fet, la seva incorporació a CISA encara no s'ha fet efectiva i s'ha de fer oficial els propers dies.
Més coses. L'advocat de Daniel Sancho confia que la condemna del seu client sigui de com a màxim 8 anys de presó per homicidi imprudent. Dimarts que ve, el dia 9 d'abril, arrencarà al Tribunal de Samui, a Tailàndia, el judici contra el fill de l'actor Rodolfo Sancho, que està acusat, recordem-ho, de matar i esquarterar el metge colombià Edwin Arrieta. La defensa ja ho té tot a punt de cara a la vista, que serà una de les més mediàtiques probablement dels últims anys i que s'allargarà tot un mes. Ara bé, Sancho no ho té fàcil. La fiscalia tailandesa acusa a fill de l'actor d'assassinat premeditat i això a Tailàndia es castiga amb la pena de mort.
Daniel Sancho estarà representat per un equip d'advocats encapçalat per un dels lletrats més populars de Madrid, Marcos García Montes, i també tindrà un advocat d'ofici que li ha designat el govern tailandès. García Montes ha preparat una defensa que, només per arrencar, ja impugnarà bona part de les proves que s'han recollit durant la investigació, ho ha explicat ell mateix al programa Vamos a Ver de Telecinco.
Que la prueba ilícita no es válida, que las pruebas tienen que practicarse legalmente, que en este caso una reconstrucción de hechos sin abogado, sin juez y fiscal, a la papelera, que la declaración del acusado tiene que ser en el idioma que entienda, no que él hablara inglés en plan de turista, no, que entienda jurídicamente, y que el abogado le informe de sus derechos y que el intérprete haga una buena traducción.
D'altra banda, l'objectiu de García Montes és convèncer el tribunal que Edwin Arrieta va morir després d'una baralla i va ser una mort accidental i no un assassinat premeditat.
Hemos hablado y estamos absolutamente confiados en el Reino de Tailandia, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en casos parecidos han ido al homicidio imprudente y al homicidio accidental, y evidentemente no confiamos en la policía, pero sí confiamos en el tribunal plenamente, porque en otros casos han decretado o un homicidio imprudente con pena de 8 años máximo, o un homicidio imprudente menos grave que sea 6 años. Es donde estamos y confiamos absolutamente en ellos.
El judici està previst que hi declarin una cinquantena de testimonis, la majoria citats per la defensa de Daniel Sancho.
I tornant a Catalunya, l'atac amb una destral a un restaurant del Centre Comercial Màgic de Badalona, avui fa just una setmana, va ser un intent d'atemptat jihadista, és el que apunta la investigació dels Mossos, i per això el jutjat de Badalona, que s'havia fet càrrec del cas, l'ha acabat enviant a l'Audiència Nacional, el tribunal que s'encarrega de la lluita antiterrorista. Segons ha pogut saber RAC1, la hipòtesi terrorista va començar a prendre força quan els Mossos van escorcollar casa seva i també el telèfon de l'atacant.
Els investigadors hi van trobar material sospitós i la declaració de l'home davant del jutge de Badalona va consolidar la motivació terrorista. De fet, el diari Ara apunta que l'home d'origen pakistanès va dir que havia vist unes imatges de la guerra de Gaza i que s'havia volgut venjar dels Estats Units atacant un McDonald's. L'agressor va atacar amb una destral al McDonald's del centre comercial i en va trencar els vidres, però no va ferir cap persona. El van detenir un mosso fora de servei i també personal de seguretat privada del Màgic.
11 minuts i arribarem al punt de les 7 del matí. Diverses ONGs aturen temporalment l'arribada d'ajuda humanitària a Gaza després que un atac d'Israel provoqués la mort de 7 voluntaris del World Central Kitchen, que és l'organització del xef José Andrés, que treballa per distribuir menjar arreu de Palestina. Tant aquesta mateixa entitat com també ONGs com ANERA, que ajuda a refugiats de l'Orient Mitjà, i Protect Hope, centrada en la salut, lamenten que no poden continuar treballant amb la seguretat que ho feien abans, ara després d'aquest atac.
Admeten que això agreujarà encara més l'estat dels palestins, però lamenten que el perill s'ha multiplicat els últims dies i que això complica i molt la seva feina. Per tant, aposten per esperar fins que els voluntaris recuperin la confiança i es vegin capaços de tornar a la feina. Mentrestant, centenars de tones de menjar que anaven destinades a Gaza han tornat al port de Xipre, on World Central Kitchen estudiarà quins han de ser ara els seus propers passos a seguir.
L'exèrcit d'Israel, que ha reconegut ja aquest atac i defensa que va ser del tot involuntari, ara ve el primer ministre hebreu, Benjamin Netanyahu, diu que són coses que passen a les guerres i assegura que treballaran perquè no repeteixi.
Desafortunadament, hi ha hagut un incident greu en què les nostres forces han atacat de forma involuntària persones innocents a la franja de Gaza. Això passa a la guerra. Ho estem investigant. Estem en contacte amb els governs i farem tot el possible per garantir que això no torni a passar.
El govern espanyol i també la Casa Blanca han condemnat aquest atac. Ara són les 6:51 i ja us expliquem una notícia que hem sabut fa poques hores al llarg d'aquesta nit, perquè han hagut diversos terratrèmols que han sacsejat aquesta matinada a l'illa de Taiwan i han posat en alerta les autoritats japoneses per la possible arribada d'un tsunami. El sisme de magnitud 7,5 ha provocat l'esfondrament de diversos edificis, també la mort d'un home, i ha deixat una cinquantena de ferits. A més, 85.000 llars s'han quedat sense electricitat. És el terratrèmol de més intensitat dels últims 25 anys al país i, de fet, com dèiem, durant tota la nit el Japó ha tingut activada l'alerta per risc de tsunami. I abans de la resta dels esports, parlem de sequera, perquè el govern espanyol estudia declarar d'una banda l'emergència a la costa catalana per accelerar la recuperació de les platges. Això permetria agilitzar tràmits i desbloquejar també inversions perquè les platges puguin rebre sorra de manera urgent i salvar la temporada d'estiu.
De moment ja s'han fet els informes preliminars i ara es treballa per concretar les necessitats de cada poble i ciutat. De fet, els municipis de costa ja han començat les tasques per recuperar les platges de cara a aquesta temporada d'estiu. Molts ajuntaments van aprofitar que ahir era el primer dia feiner després del temporal de mar per començar a fer balanç de les destrosses. El municipi més afectat és Calonge i Sant Antoni, el Baix Empordà, que calcula que la factura els pujarà fins als 450.000 euros.
Tot plegat arran de les pluges d'aquests últims dies, que, com dèiem ahir, han servit per millorar mínimament la situació de sequera, tot i que ni de bon tros són suficients per fer-hi front. De fet, La Vanguardia concreta avui que aquestes precipitacions han generat als embassaments reserves equivalents a allò que es consumeix a les conques internes en 2 mesos. L'última actualització provisional situa els pantans de l'àrea de Barcelona i de Girona per sobre del 17,5%. Tot i això, de moment, no es preveu un relaxament de les restriccions. 7 minuts i les 7.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
I a la resta dels esports, Pedrol, al marge del possible retorn imminent de Luis Rubiales a l'estat espanyol, avui juguen el PSG i el Manchester City, els rivals del Barça i del Real Madrid, als quarts de final de la Champions.
Sí, quan passin 10 minuts a les 9 del vespre, el PSG s'enfronta al Rennes en les semifinals de la Copa de França, partit únic i a un quart de 10. És el City de Pep Guardiola que juga contra l'Aston Villa en un gran partit entre el tercer i el quart classificat de la Premier League. Guardiola no podrà comptar amb el seu porter titular Ederson, així com tampoc amb els defenses Kyle Walker i Nathan Ake. Tots tres estan lesionats, però tant Ederson com aquest tenen moltes opcions d'estar recuperats per enfrontar-se al Real Madrid.
Alguna cosa més?
Doncs sí que el Sestao River ha negat els insults racistes que aquest cap de setmana hauria rebut el porter del Majadahonda, Cheikh Sarr, i dels quals ahir ens en fèiem ressò. El que fa el club basc és remetre's a l'acte del partit on l'àrbitre no va fer constar cap insult cap al porter, malgrat la versió del futbolista. De fet, és el porter qui podria acabar sancionat. L'àrbitre del partit va recollir que Sarr va intentar agredir un aficionat, és el que presumptament el va insultar, i per això avui el comitè de competició el podria castigar amb entre 4 i 8 partits.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6:54.
RAC 1. Avui, a dia, la taronja amb un 30% de descompte per només 3,69 la malla de 4 quilos. A botigues i a dia.es.
Ja és aquí el nou catàleg Obramat 2024, amb marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus en codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Aconsegueix-lo al teu magatzem Obramat.
A SM Savall estem compromesos en fer un món més sostenible, un país més verd. Retirem tot tipus d'amiant de forma segura. Protegim així el medi ambient. Menys amiant, més vida. SM Savall. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a smsavall.es.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900 10608 o entra a legalitas.com.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
14, 17, 29, 32, 45 i els sols, l'1 i el 2.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Ja és aquí la gran gala dels Premis DRAC. El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona, Xavi Bundó com a mestre de cerimònies i les actuacions de Pol Cim i Maria Jaume. Si no t'ho vols perdre, encara ets a temps d'apuntar-te per assistir a la gala. Entra a rac1.cat i omple el formulari per viure amb nosaltres la tercera edició dels Premis DRAC. RAC 1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiac Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
El món a RAC 1.
3 i les 7. I aquesta hora així és la gent, la secció del Marc Artigauen, que cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, un home en un altre context.
Trobar-se algú que coneixes en un altre context que no té res a veure sempre demana una adaptació com les espècies que sobreviuen. El Martí, per exemple, és un home gris i callat que de 8 del matí a 3 de la tarda omple papers i resol problemes tècnics, però 3 tardes a la setmana fa balls de saló i l'hauries de veure amb quina traça es belluga amb el xa-xa-xa. A ell no li parlis d'un vals si pot moure's amb una salsa. O la Glòria, per exemple, que és una gran professora de biologia enèrgica i entregada, però els caps de setmana no es vol moure de casa i mira sèries de Netflix i no li interessa res que no sigui banal. Som tantes persones, em vas dir, com llocs habitem o gent que ens envolta. I a mi aquestes excuses m'encanten. Per això sóc simpàtic durant el dia a la feina, al transport públic i amb els saludats. però quan arribo a casa i et veig, intento a consciència i tenaçment ser insuportable amb els qui més estimo.
I escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimecres.
Todas aquellas personas que sean fans del True Crime no se pueden perder la miniserie de 3 episodios Asesinato en Boston, el caso Charles Stewart, porque lo tiene todo, todo para engancharte. Eso sí, lo que se presenta en un principio como la investigación del asesinato de una mujer pronto se convierte en algo muchísimo más interesante. Un tratado sociopolítico sobre el racismo en una sociedad que lo tiene absolutamente normalizado y sus consecuencias. El caso es de 1989. Una llamada a la policía de un hombre blanco que afirma haber sido asaltado y disparado por un hombre negro que ha asesinado a su mujer. Con imágenes, testimonios y el contexto en el que se produjeron los hechos y que pone en primer plano los prejuicios y estereotipos raciales y el trauma que años después, todavía ahora, sigue existiendo. Te atrapa al mismo tiempo que te invita a reflexionar. Es adictiva. Asesinato en Boston, el caso Charles Stewart, está en HBO Max.
I ara anem amb el diàleg. Marc Sagués, bon dia.
Bon dia. Quan presenta el Sergi Budio no pot deixar de pensar en la seva gran passió, que és el món del motor.
En bàsquet, el pilot del Barça... Del pilot del Barça...
¡Me gustan las motos!
El pívot del Barça, Billy Hernán Gómez...
¡Efectivament!
Estàs buscant una moto? A Motos Balart t'ho posem fàcil. Visita'ns i descobreix la nostra àmplia gamma de motos Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi. Ara som més a prop teu que mai. Noves instal·lacions a Barcelona o carrer Calvet 49. I també, com sempre, a Barcelona o carrer Còrsega 201. I a l'Hospitalet, Avinguda Isabel la Catòlica 4. Motosbalart.com.